A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Salut, feina i felicitat per tothom. Ara passen uns minuts de les 5 i això és Temps de Benestar. Amb el programa És gran ser gran. Com cada dimecres i dijous, i sempre amb la tònica de mantenir els informats i a la vegada entretinguts, una part d'aquesta tarda engeguem És gran ser gran. Avui tenim un programa ple d'informació, entrevistes i consells de geriatria. Comencem amb el tema del dia a càrrec d'en Josep de Martí. L'entrevista tindrem un tecnòleg que ens parlarà de la tecnologia i les residències. La borsa de treball i la consulta del treballador social seran a càrrec d'en Carles Rejac, un temps dedicat per complir a les persones grans. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. Com sempre, les vies de so, José Matoses, a la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda, Marc.
A la consulta del treballador social i a la borsa de treball, en Carles Rejac. I a la conducció, Josep de Martí, Carles Rejac i qui us parla, els Rius. Primer, abans de començar, un consell.
La grip és una malaltia molt peculiar, ja que cada any és diferent de l'anterior. Alguns anys és molt virulenta i pot arribar a ser mortal per persones amb les defenses baixes. D'altres, és molt més lleu. Les autoritats sanitàries recomanen que les persones grans es vacunin anualment. El millor en aquests casos és demanar consell a un professional sanitari. Com sempre que parlem de salut, la millor resposta la té el teu metge de capçalera.
Avui coneixerem de prop com es desenvolupa la tecnologia a les residències. Veurem amb què poden millorar les residències. Ens presenten i condueixen el convidat d'avui, el senyor Josep de Martí. Ell és jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social a la Universitat de Barcelona, director d'InfoResidències i patrocinador d'aquest programa. I en Carles Rejac, que és gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social especialista en dependència i gent gran. Endavant, Josep, quan vulguis.
Ai, saps una cosa, Marc? Ara fa molts pocs dies la Generalitat ha tret encara una altra versió d'aquest document que han de tenir les residències per garantir la seguretat dels residents.
Ara que se'ls havien de memòria...
Sí, el que passa és que, aviam, jo saps que sempre els critico una mica perquè no paren d'incordiar. Sí. La veritat és que aquesta vegada, com a mínim, les coses que diuen van amb... d'acord amb el que està passant en la realitat, perquè saps que des de que es va vacunar ha baixat sí. de manera espectacular la vacunació.
Llegia
ha baixat
un 95%, és molt.
95, és que és moltíssim.
És que 95. Quasi bé, doncs, bueno... Que...
Clar, i també hi ha una cosa, hi ha gent que mor en les residències, però és sí. que és natural que una persona que té 80 i molts anys, que són els que solen estar en la residència, que potser han ingressat precisament perquè ja tenia una malaltia bé, que els impedia continuar vivint a casa seva. Però el que està clar és que ja no moren per aquesta terrible clar. Malaltia. I el que sí que és molt important que ha de tenir tothom en compte és que s'estan relaxant. Després ja ens sí. ho explicarà el Carles, que en sap, el Carles Reixac, sí. que és treballador social i sap un fotimer del sí. tema. Però ja, si la persona que ingressa està vacunada, ja no és el mateix, això de que havia d'estar tancada a l'habitació durant uns dies, això de no poder sortir de la residència, això de rebre visites, tot això està canviant. I és que ja fa unes setmanes que ho estem dient, però és que és totalment veritat que ara mateix, fins que la gent de 80 anys es vacuni i tothom estigui vacunat, les persones que estan més segures en relació a la malaltia
una
són
residència.
Els que viuen en residències. Sí, i a més, ja sabem una cosa, n'hi ha moltes, n'hi ha més de 1.050 residències a Catalunya. I diuen, bueno, podria anar a una residència bona, no? És que hi ha residències per cada persona.
Esclar.
El que cal és, bueno, el que diem sempre, inforesidències, trobar-les.
Bueno, doncs que es troben allà.
Clar, sí. però és que saber que cada persona que necessita una residència pot trobar una adequada. I ara la por ja no és excusa, perquè no s'ha de tenir cap por a la Covid en residències. Les residències són llocs totalment segurs.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidències.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs tenim amb nosaltres avui a una persona, Marc, que aviam si et sona això, és un tecnòleg.
Una cosa de tècnica em sona.
Tècnica i tecnologia, i a més és director del portal InfoElder, uh-huh. I ell és el Juan Pablo Correa, que además, esto es tan tecnológico que no solo no nos está hablando desde Barcelona ni Cataluña, ni desde España, que Juan Pablo, bienvenido al programa en primer lugar, y ¿desde dónde hablamos contigo?
Pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Estoy hablando desde Hämeenlinna, una población entre Helsinki y Tampere, aquí en Finlandia.
O sea que podemos decir que, bueno, que es muy tecnológico, podríamos estar hablando por teléfono, pero de hecho estamos hablando a través de un programa de software que permite, bueno, ha convertido en casi gratis aquello que antes era, sí. Oye, que esto es conferencia, cuelga rápido.
Bien, bueno, adiós.
Sí, como decían nuestras abuelas, un teléfono es para dar mensajes, sí. No es para... Ahora las tecnologías están consiguiendo que cosas que antes eran difíciles o muy caras sean nuestro día a día, ¿no? Y me parece que esto es un ámbito en el que tú eres un experto.
Sí, bueno, digamos que mi experiencia es sobre todo en proyectos digitales, así que sí, que desde hace tiempo que utilizo con frecuencia muchas tecnologías.
Y una cosa, tú estás en Finlandia, para que la gente se haga un poquito a la idea, además de que es un país que desde España siempre se ve, pues hace mucho frío, digamos, si nos quieres hacer un pequeño retrato de lo que es Finlandia y de lo que son las personas mayores en Finlandia, entramos a hablar de temas que, tecnológicos y finlandeses.
Pues mirad, a mí me sorprende mucho este país porque es, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, no es un país escandinavo, es un país nórdico. De hecho, a los finlandeses no les gusta que los traten como escandinavos. Son una cultura similar en algunos aspectos a la de los Suecia o Noruega, pero es también muy diferente, ¿no? La lengua es particularmente diferente, se parece quizás más al vasco, no tiene una raíz como la del el sueco, que es más germánica. Esta es una raíz que viene por allá de los montes Urales, entonces hace de la cultura finlandesa una cultura muy particular. Y pues es un país de 5 millones de habitantes, algo parecido a lo que sería Cataluña, por ejemplo, en términos de población, pero con una dispersión de esa población en un área gigantesca. Entonces, digamos que la densidad poblacional es muy baja para un territorio muy grande. Entonces aquí la gente vive como muy separada una de la otra, que en estos tiempos de COVID es como para los finlandeses es una cosa muy normal el tema del distanciamiento social. Uh-huh. Y pues las personas mayores aquí en Finlandia, pues como todo buen país europeo, es una población muy envejecida. Pero quizás a diferencia de las personas mayores en España, yo diría que son personas que intentan llevar su independencia lo más largo en su vida que puedan, ¿no? Entonces suelen optar por soluciones de cuidado muy al final de su vida, y la verdad es que muchas que conozco, no sé si son todas, no todas tienen ese caso, pero por ejemplo mis suegros son personas mayores muy activas que siguen desarrollando muchas tareas que los entretienen a lo largo del día. Obviamente hay también personas dependientes como en España que necesitan de más cuidados y van a las residencias. Y la ayuda a domicilio está muy extendida también.
Una cosa, en un país que tiene 5 millones, que está muy envejecido, y que la población está repartida de una forma muy dispersa en un territorio muy grande, ¿tienen problemas para encontrar a personal sanitario o personal de cuidado para poder atender a estas personas mayores?
Pues mira, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque todo depende desde el punto de vista que uno lo mire. Para los finlandeses, ellos sí consideran que tienen problemas, ¿vale? Pero claro, si uno se pone a ver lo que pasa en España o en otros países como en Latinoamérica, yo soy colombiano, entonces vengo de Colombia y también pues puedo dar un poco una perspectiva de allí. Mira, estaba mirando un poco cifras del Banco Mundial y en Finlandia hay 14 enfermeras por cada 1.000 personas. En España son 5 por cada 1.000.
Wow.
Entonces, si comparamos Finlandia con España, hay muchas más enfermeras que en España, ¿no? Pero, sin embargo, las expectativas son diferentes. Yo diría entonces que depende un poco de las expectativas. En Finlandia, las expectativas son muy altas sobre el cuidado y sí que la gente aquí en Finlandia se queja de que hace falta personal sanitario, como en
Y
España.
sí.
Sí.
¿Y crees entonces de lo que hacen en Finlandia o del caso finlandés, podríamos decir,
Sí.
podríamos aprender algo en España o es tan diferente que no?
Sí, yo creo que sí. A ver, en relación con el tema, ¿no? Que de hecho voy a hablar de él en el congreso que se va a realizar en Madrid sobre el caso finlandés.
Sí.
Pues a mí me gustaría darle la vuelta, porque yo no sé si es el caso finlandés o el caso filipino, y os voy a explicar por qué. En Finlandia han recurrido en los últimos años, desde el 2008, a reclutar personal sanitario de Filipinas. Y digamos que Finlandia es un miembro nuevo de este club de países que reclutan personal de otras partes del mundo, porque países como Estados Unidos o el Reino Unido lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Lo que sí creo que podemos aprender de Finlandia en España, pensando en esa idea de cómo hacemos para aumentar el personal sanitario, es que en Finlandia siempre hace las cosas siempre como un pasito atrás, ¿no? Es decir, mira antes lo que sus vecinos, Suecia, Noruega o Alemania están haciendo y copia e intenta mejorarlo un poquito, ¿no? Entonces creo que primero podríamos aprender eso de Finlandia, ¿no? No siempre el que lo hace primero lo hace mejor, sino que a veces vale la pena mirar la experiencia de otros países y tratar de mejorar lo que esos otros países han hecho. Eso sería una cosa que podríamos aprender en Finlandia. Y en concreto, una cosa que ha hecho Finlandia para reclutar a este personal de otros países es que ha sido muy importante para ellos el aspecto ético de este reclutamiento, porque lo que vieron en la experiencia de otros países es que muchas veces al reclutar este personal sanitario de otros países se vulneraban algunos derechos laborales de estas personas que venían a trabajar al país de destino, ¿no? Entonces, y además, se podía estar reclutando, como pasa con España ahora mismo, cuando se van enfermeros a Inglaterra, pues está reclutando personal de otros países donde ya hay problemas de personal. Entonces, claro, en vez de solucionar un problema, estás creando otro en otro lugar. Entonces, por eso decía que el caso de Finlandia, habría que ver si es el caso de Finlandia o el caso de Filipinas, porque Filipinas se ha convertido en una fábrica de personal sanitario para el mundo. Y es un
Pues
caso muy interesante porque han logrado generar un importante número de personal sanitario mayor del que necesitan internamente, que además les proporciona un montón de remesas internacionales. Filipinas, el 10% del Producto Interno Bruto viene de remesas de personas de Filipinas que trabajan afuera de Filipinas, ¿vale?
esto es impresionante, y como nos decía, como nos está diciendo ahora Juan Pablo Correa, dentro de unas semanas, del 22 al 24 de marzo, en Madrid va a participar en el segundo Congreso Nacional de Dependencia y Servicios Sociosanitarios que se organiza en IFEMA presencialmente. Después de todo un año, alguien se atreve y han dicho que se atreven a hacerlo presencial porque casi todo el mundo que asiste y participa trabajan en residencias, o sea que
Claro.
ya estarán vacunados. Esto hace que hayan invitado desde la organización a Juan Pablo para hablar precisamente de lo que nos está hablando ahora, de este reclutamiento, de estos recursos humanos de atención a mayores. Pero también quería decir una cosa. Juan Pablo hace 2 años ayudó a organizar, casi casi él organizó, un viaje de inforesidencias en el que un grupo de empresarios y profesionales catalanes y de otras comunidades de España viajaron a Finlandia para conocer cómo funcionan las residencias y los centros de día y los servicios de atención a mayores. Como Juan Pablo es además director del portal de internet de InfoElder, te quería preguntar, tú desde Finlandia, habiendo visto el sector de las residencias en España y habiéndolo visto en Finlandia, ¿qué es lo más diferente que ves entre una residencia en España y una en Finlandia?
Sí, yo creo que, por un lado, el trato más individualizado en Finlandia, ¿no? Esto es lo que más me ha sorprendido, ¿no? Son residencias más pequeñas, que también existen en España, ¿no? Pero están arquitectónicamente diseñadas para que, para que cada persona tenga un espacio vital lo suficientemente grande como para que tenga cierta independencia. En España tenemos residencias pequeñas, pero muchas veces son un poco hacinadas, ¿no? Incluso con habitaciones de tres plazas.
Están desapareciendo, pero tienes razón que existen todavía.
Sí. Entonces, quizás ese es un aspecto que me llama la atención. Y por otro lado, pues que hay mucha, intervención del gobierno en el, digamos, de las administraciones públicas, quizás mucho más que en España, en todo lo que se refiere al cuidado de las personas mayores, ¿no? Entonces, eso hace que muchas de las decisiones pasen por esa administración pública y uno de los problemas que aquí tienen, por ejemplo, de algunos de los proveedores de servicios es que sienten que les exigen unos ratios que a veces no son realistas. Por ejemplo, el tema del personal, ¿no? El tema del personal aquí en Finlandia por eso es un problema, porque los ratios son muy altos, pero la realidad es que reclutar a ese personal para cumplir con esos ratios muchas veces es poco realista.
Voy a apuntar un poquito para que la gente que no esté muy acostumbrada a la forma en la que hablamos en el sector, cuando hablamos de ratio estamos hablando de cuántos empleados hay por cada residente. Entonces, cuando se dice 0,5 es que hay un empleado a jornada completa por cada dos residentes. Y para que veamos la diferencia, en España, si la ratio sería que en una residencia contando a todo el mundo hay un empleado por cada dos residentes, en Suecia casi habría un empleado por residente, ¿verdad?
Sí, más o menos. Aquí también es parecido, sí.
Pues una cosa, Juan Pablo, como nos pasa siempre, se nos acaba el tiempo pasa como un suspiro. Y tenemos que dejarlo, pero yo creo que será para otra vez, porque además yo creo que en la próxima vez que te entrevistemos tendremos que hablar de tu experiencia personal, que siempre ya has venido al programa otras veces, pero queremos saber algo más de tu trayectoria. Pero lo vamos a dejar para otro día en que podamos compartir un rato de la tarde contigo. Muchísimas gracias, Juan Pablo Correa, por compartir con nosotros este ratito.
Muchísimas gràcies a vosaltres. Encantado de volver a estar aquí.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí, Carles Reixac i Marc Rius. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Marc, he pensat que seria bo en algunes, diguem, en un d'aquests apartats de la borsa de treball,
sí,
començar a parlar d'alguns consells per la gent que busca feina. Consells tant al currículum com a una entrevista, és a dir, coses que els poden anar bé de tenir en compte. I buscant, he trobat diferents coses que ja anirem explicant en diferents programes, però avui em volia centrar en una pregunta que s'ha tornat de fa uns anys de moda que et facin a les entrevistes.
Ah, sí?
Una pregunta que segur que també potser t'han fet, que a mi m'han fet, que és quines consideres que és el teu punt dèbil o punts dèbils? Febleses?
No.
Doncs ara fa uns anys que s'acostuma a preguntar quins són els teus punts forts, què és el millor de tu i què consideres que és el pitjor de tu o teves febleses. Doncs clar, és una pregunta que jo m'he trobat que me l'han fet i per cops que me l'han fet he dit què és això que et diem...
Quin objectiu...
És a dir, clar, què persegueixen amb això?
Esclar.
No ho sabem. Però com respondre? Hem de tenir clar com respondre això, perquè
sí,
és important... Clar, quan diuen el pitjor... És a dir, dir els teus punts febles no és mai fàcil dir-los. És a dir, penses, ara no. Què he de dir? Doncs buscant, he buscat informació i he trobat que quan ens preguntin això el que podem fer és, primer de tot, no oblidar que estem en una entrevista laboral,
sí,
per tant,
psicòleg,
en tot cas,
segurament.
Per exemple, o per ser agricultor, però bueno, en fi, sigui el que sigui, que quan donem resposta a això, ens centrem en els nostres punts febles dintre l'àmbit laboral. Que no parlem que sóc pessimista, no sé què, no, que potser, doncs, potser dic, quan tinc un projecte o tinc algun usuari, algun resident, m'hi enfoco massa, el que sigui.
Que vegi però, que ets emprenedor.
Però centrat sempre en l'àmbit laboral. No parlis de teu nivell personal de casa, perquè no interessa.
No interessa, perquè clar,
vegades,
vaig a treballar, clar.
Clar, això per un costat.
Clar.
Per altra banda, he trobat informació que diuen que és molt important, quan et facin aquesta pregunta, tu dir la veritat, dir el teu punt feble, vale, de l'àmbit laboral, com dèiem, sí, però al mateix temps dir una solució.
Ja. Yeah.
Per exemple, he trobat que un exemple podria ser que potser a vegades quan en qualsevol feina, també pot ser gerocultor o la que sigui, sí, dir, pues, mira, un dels meus defectes, sóc despistat, però he trobat una aplicació del mòbil que serveix per apuntar coses i, per tant, ho tinc tot allà
i ja
quan
no
jo ho reviso.
Clar.
Ho segueixo sempre, he trobat una...
He subsanat aquesta debilitat que tinc.
Exactament. I, per últim, és... hem de ser sincers, vale? Però juguem a camp nostre. Per tant, hem d'intentar que el que diguem no siguin coses molt, molt greus. És a dir,
sí,
que quan diguem el punt feble, que siguin punt feble, és això, que puguem...
No, el que no podem dir és que el meu punt feble és anar a treballar.
Això.
Que ja no...
Per exemple. Però és important això. I, per últim, el que penso que és també molt important, aquestes situacions en les quals ens podem trobar que ens preguntin això, tenir en compte ja aquests requisits que ens poden anar bé, preparar-ho abans. És a dir, tenir aportats de casa algunes respostes de si ens pregunten això, doncs diré aquest punt feble i diré aquesta virtut en quant al punt feble per arreglar-ho. I tot plegat ens pot ajudar de cara a una entrevista de feina.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui a la consulta porto una pregunta que m'he fet a mi mateix.
Molt bé.
Una pregunta que m'haguessin...
Te la contestaràs?
Sí, també. Clar que sí. Només faltaria una pregunta que no ens han fet encara mai directament, almenys que ara recordi, però sí que m'hagués agradat molt que en la fessin, que és, Carles, les residències són segures? Ara no entraré, perquè ens ho han explicat mil vegades, una residència segura, perquè, és a dir, per com estaven... ara mateix estructurats, en quant a zones d'aïllament, ara, a més, hi ha les vacunacions, vale? Que, a més, una dada que he trobat que és boníssima, que és que una notícia del País del 3 de març, que he trobat dades de que diu que el 91% dels centres de Catalunya estan lliures de Covid, això 3 de març, el 94% dels centres han rebut la primera dosi, el 88% les dues dosis. I, a més, clar, és a dir, ara estem en un moment en el qual ens estem desconfinant.
Sí. Vale?
Per tant, estem desconfinant, estem obrint un altre cop les residències a la gent al carrer, però estem preparats. Per tant, al mínim cas, tot serà molt ràpid. Per tant, a la pregunta que em faig autopregunta, són les residències un lloc segur, el més segur? Ens ho han explicat, ho demostren les xifres, i busquis al País aquesta notícia del 3 de febrer. El 3 de març, busquis a qualsevol diari, 324, et diran el mateix. Per últim, vull aprofitar per fer una última consulta que hem rebut, que és molt ràpida de respondre. Saps això que a vegades hem explicat de les PEP, aquests diners que et donen per pagar part de la plaça privada? Doncs he rebut una consulta en InfoResidències al portal que ens preguntaven, escolta, això de la PEP, qui ho cobra? La residència o l'usuari?
Clar.
Perquè són uns diners que, clar, diu, si ho tramito, qui cobrarà? La residència o jo com a usuari o tal? Doncs, per defecte, aquests diners els cobra qui ho tramita, que sempre és, a dir...
El familiar.
Exacte, el familiar, bueno, la persona gran. És a dir, la persona gran que té la dependència és qui ho cobra per defecte. Que això es pot canviar. Si t'interessa cobrir la residència, es pot pactar, fer una sol·licitud, que és un formulari, es demana el canvi de compte i realment es pot endossar la residència. Però, per defecte, aquests diners quedaran... destinats i enviats cada mes quan toqui per pagar part de la plaça a la persona gran.
Perquè aquests diners es podrien gastar per pagar la factura del telèfon?
Clar, aquí està. Molta gent potser ho fa i que ho tingui la residència és una forma d'assegurar-se que ho destinen al que toca.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, Carles Ondes, veiem demà.
Fins demà.
Fins aquí És Gran Ser Gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 amb més informació de les residències, amb més entrevistes, amb més És Gran Ser Gran. Fins demà, adeu.